El periodista i activista Albano Dante Fachin ha vingut avui aquí a Calella a presentar el seu llibre Informe Urgent des dels escons 4 i 5. Podem parlar ara amb ell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el seu llibre parla del punt d'inflexió que va suposar la jornada de l'1 d'octubre, el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Creu que aquest esperit combatiu reivindicatiu continua viu?
Ha de continuar viu. Ha de continuar viu. Aquests dies tots estem pendents de veure què passa amb la conformació, la possible conformació d'un govern, i això sens dubte és important, que és el que facin els partits, que és el que facin les institucions, però també és molt important per mantenir viu allò que es va fer l'1 d'octubre, que la gent segueixi mobilitzada, i sobretot que es continuï tenint debat. Si alguna cosa vam aconseguir, no només l'1 d'octubre, sinó al llarg de la legislatura, que cada cop més gent s'impliqués en un debat, fins i tot gent que no es considera a si mateix independentista, però que s'implica en el debat i que es compromet. A més, pues això entenem que ha de continuar viu. I no només que ha de continuar viu, continuarà.
En el seu llibre parla de l'horitzó del 80% que s'ha de basar en els valors republicans, llibertat, igualtat, fraternitat, sobretot la igualtat, però creu que això és possible veient que el Tribunal Constitucional està tombant lleis socials tan importants com la de la pobresa energètica?
I la universalització de la sanitat. Quan nosaltres parlem del 80%, del que intentem parlar és de lligar un procés sobiranista que, per qüestions que ara no venen al cas, però que moltes vegades s'ha mostrat separat de les inquietuds d'una part de la societat, que no té cap inconvenient en assumir els valors republicans, però que també demanda que s'actuï en qüestions concretes. És veritat que el Parlament de Catalunya en aquesta legislatura ha fet passes endavant amb això, i crec que això ha fet, avui que tant es parla d'eixamplar la base, crec que la millor manera d'eixamplar la base és demostrar que tot això que s'està fent és perquè la gent visqui millor, perquè la sanitat funcioni millor, perquè l'ensenyament funcioni millor, i això pot fer que aquesta, diem 80%, però és una manera de dir, el que diem és que aquesta idea del sol poble, aquesta idea de que més enllà de les nostres diferències tenim grans acords, pues això portar-ho a la pràctica. El que ens preocupa, i crec que és una cosa que tenim que mirar de cara tothom que defensi els valors republicans, és, per exemple, aquest gran creixement de Ciutadans, per exemple. Jo estic convençut de que no tothom que vota Ciutadans té aquest posicionament tan extrem que estem veient en els últims dies amb Albert Rivera, per exemple, en el Congreso de los Diputados. Bien, pues hem de donar un missatge a tota aquella gent que potser no s'ha sentit interpel·lada per aquest moviment republicà i frenar una cosa que és certament molt preocupant, que és aquest discurs extrem i gairebé en alguns moments, i cal dir-ho, i fa mal dir-ho, però cal dir-ho, un discurs molt, molt proper al feixisme, no? Quan s'assenyalen professors, això no pot ser, això tenim com a societat un repte, i crec que no és només un repte dels independentistes, és un repte de tota la societat que creuen els valors democràtics.
Precisament el seu llibre és molt crític amb aquesta decisió que ha pres Esquerra Republicana d'eixamplar la base. Junts per Catalunya encara no s'ha posicionat ben bé, i la CUP sí que s'ha mantingut ferma en la desobediència. Com veu aquestes tres disparitat d'opinions en els dos partits i Junts per Catalunya, que no s'ha encara posicionat?
A l'hora d'analitzar el que està passant a nivell de partits i a nivell de Parlament, a mi sempre em sembla que és fonamental posar una qüestió sobre la taula. El principal culpable de la situació que tenim, de que el Parlament de Catalunya no pugui triar a qui consideri oportú com a president, que no es puguin desenvolupar propostes electorals que es van fer, crec que és molt important sempre remarcar que el principal i gairebé únic culpable és l'Estat espanyol, que ha empresonat dirigents polítics. Això té un impacte molt important en els partits, els exiliats, i per tant tothom veu la dificultat que significa prendre decisions polítiques. Per això nosaltres posem l'accent en la necessitat de que la gent, els CDRs, l'ANC, Òmnium, les assemblees que hi ha per tot arreu, es mantinguin vives i es mantinguin fermes, ja no només per contraposar amb les opcions i les decisions dels partits, sinó per ajudar. Per ajudar, perquè si alguna cosa vam veure l'1 d'octubre també és que partits, institucions i ciutadania amb les seves limitacions van treballar conjuntament. Això ho hem de reforçar molt. No és una crítica d'eixamplar la base el que fem nosaltres. El que nosaltres fem és sota quins criteris aconseguim ser més davant d'aquesta deriva autoritària de l'Estat. I per això creiem que serà molt important que, per exemple, a la propera legislatura no es cometin errors que, per exemple, nosaltres vam viure durant aquests 2 anys, no? Estarem a l'espera. És molt difícil saber què passarà. I una altra cosa, aquests dies estem veient, no?, el pressing que se li fa a Esquerra Republicana o el pressing que se li va fer en el seu moment a la CUP. És a dir, aquest és el país dels pressings moltes vegades. Les coses són més complexes, d'aquest és bo i aquest és dolent. El que sí hem de tenir clar és que, òbviament, hem d'exigir als partits i a les institucions, però crec que, insisteixo, la gran troballa de l'1 d'octubre és que fa que res sigui igual que fins aquell moment. Jo recordo que abans el tauler polític eren els independentistes i els no independentistes. Això vam veure que l'1 d'octubre milers de persones que fins i tot van votar que no, van anar als col·legis, van defensar les urnes, i crec que això ens ha de fer reflexionar. El llibre el que intenta és fer una mirada enrere per veure què ha passat a la legislatura, què ha passat amb el nostre espai polític, què ha passat al Parlament, per obrir un debat que va més enllà de lo que passi en les properes setmanes.
Precisament per al seu espai polític, aquesta complicada relació que hi havia entre Podem i Iniciativa dins de Catalunya Sí que es Pot, vostè també va deixar la Secretaria General de Podem Catalunya, va conformar un nou grup polític, Som Alternativa. En quin punt es troba aquest projecte?
Bé, és un projecte polític però no de partit, diguéssim. Hi ha tota una sèrie de gent arreu del territori que ha fet el mateix anàlisi que hem fet nosaltres com a direcció de Podem Catalunya. Va haver-hi un moment en què, malgrat, insisteixo, molta gent que a si mateixa no es considera com a independentista en el sentit clàssic, però sí que va veure una manca de compromís amb la radicalitat democràtica que la gent estava demostrant al carrer el dia 1 d'octubre i fins i tot abans, les nostres baralles, diguéssim, amb Pablo Iglesias, quan la militància de Podem deia que sí, que calia anar a l'1 d'octubre, i Pablo Iglesias deia jo si fora català no votaria, no? Allà es va veure una ruptura. De la mateixa manera que nosaltres com a direcció autonòmica de Podem vam dir que lamentablement això no encaixava en la nostra manera d'entendre el paper que havien de jugar l'esquerra espanyola i l'esquerra catalana, o certa esquerra catalana, doncs aquest moviment l'ha fet també molta gent de Podem als municipis. La idea de Som Alternativa és que tota aquesta gent que ha fet aquest mateix pas, que no se sent interpel·lada per Podem, doncs podem continuar treballant coordinats, que no significa fundar un altre partit polític, perquè a Catalunya de partits polítics hi ha molts, però senzillament un espai de coordinació on molts regidors que tenim que han abandonat Podem o moltes assemblees locals que han abandonat Podem, doncs poder continuar treballant coordinadament.
Per tant, no es planteja crear un partit polític que es pugui presentar a unes futures eleccions?
No. No, la veritat és que no, perquè a més em sembla que això que hi ha per davant, aquest gran debat que ha de tenir la societat catalana després de l'1 d'octubre per entendre ben bé què ha passat i per donar-li continuïtat a aquest debat, jo crec que es farà molt millor en àmbits més enllà dels partits. Els partits hauran d'intervenir per descomptat, però més enllà dels partits, jo crec que la festa, el gran repte està en altres llocs, i fundar un altre partit, la veritat és que tant jo com altra gent que participem hem cregut que potser no aporta. El que aporta, òbviament, és participar en tots els espais on es pugui, Aquests dies jo estic participant en espais on convoquen diversos partits i a mi em sembla molt bé perquè no es tracta tant de muntar el xiringuito cada un, sinó veure quina és la millor manera d'aportar. Per exemple, avui veiem, és una convocatòria plural on hi ha gent diversa i creiem que això és el que ajuda més. Jo personalment, jo vull ser youtuber.
Creu que hi haurà noves eleccions?
Jo em fa l'efecte que no. Em fa l'efecte que no, però bueno, fer prediccions a la política catalana és molt, molt complicat. Crec que no, crec que pel que estem veient s'arribarà a un acord. A mi no em preocupa tant si hi ha govern o no hi ha govern, si hi ha noves eleccions o no, sinó fins a quin punt i amb totes les limitacions que pot tenir un possible govern, fins a quin punt estarà compromès aquest hipotètic nou govern amb els valors de ruptura que la gent va expressar el dia 1 i el dia 3 i el dia 8. Però crec que l'important és això. Òbviament, si es forma un govern en la situació actual i en un marc de repressió, amb presos polítics, un govern que podríem dir autonomista, perquè és la realitat que tenim, però sí que és veritat que políticament pot haver-hi un compromís més gran o menys amb aquest esperit emancipador. Pues jo, més que preocupar-me si hi ha eleccions o no, em preocupa si els grans partits tenen la determinació, en la mesura que puguin, de tenir aquest compromís amb la ruptura, no?
Creu que pot ser efectiu un govern veient que aquesta vigilància per part de l'Estat, que ja s'ha dit que es pot aplicar el 155 quirúrgicament i veient que tots els caps visibles estan o a l'exili o a la presó?
Potser un nou govern, una de les tasques que haurà de fer és fer explícit la intervenció de facto que existeix. Si neix un nou govern i el president no és Carles Puigdemont, ja partim de que és una acceptació d'una il·legitimitat. Si s'ha de fer, i es considera que s'ha de fer, perfecte, però crec que no podríem perdre de vista mai com hem arribat a aquesta situació. I crec que l'acció de govern, una de les objectius que hauria de tenir fonamentals és, primer, no oblidar-se d'aquesta excepcionalitat democràtica i posar en contradicció aquells que s'omplen la boca de que li importen els problemes dels catalans, però que després el Parlament de Catalunya aprova una llei, per exemple, a mi m'interpel·la molt la de la universalització de la sanitat, i un tribunal constitucional pues, se la carrega, no? Bueno, pues, si es creu que s'ha de fer un nou govern, que facin servir totes les eines, que jo crec que seran bastant poques, per eines pràctiques per desenvolupar una sèrie de polítiques, però després les eines polítiques, que aquestes sí que són patrimoni dels partits, pues, espero que les facin servir per aprofundir en el conflicte vol dir fer explícit el conflicte. El que seria molt trist és que s'acceptés com normal la situació actual.
Doncs Albano Dante Fachi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.